Estem en un moment en el que, tot i la difícil situació econòmica, s'està creant ocupació, i no només s'està creant, sinó que s'està fent més estable, no? Un rècord d'ocupació i, a més, més estable, més indefinida. I, per tant, en realitat, aquesta pèrdua de productivitat, entre cometes, és el resultat d'una millora de les condicions laborals i d'una creació d'ocupació, que sempre és una cosa a valorar. I segon element a tenir en compte amb això de productivitat. La baixa productivitat, en bona mesura, del nostre país ve derivada de que la nostra economia té com un dels seus principals sectors econòmics l'hostaleria, la restauració i la construcció. Sectors on el marge de productivitat sempre és molt limitat i on, com apuntava també la Milagros, històricament ens hem basat en salaris molt baixos i amb horaris molt desproporcionats, com hem vist precisament aquests dies, en el límit o superant la legalitat, no? Per tant, la productivitat és un element a tenir en compte, sí, però no crec que hauria de ser complementari a l'IPC, no substitutiu de l'IPC, que és el que pot ser preocupant i fins a cert punt trampós en la necessària millora dels ingressos de les classes treballadores en aquest moment.
Us en doneu compte que parlem de crisis? Sembla que parlem de crisi empresarial, de la relació treballador-empresa, i jo crec que la inflació és més crisi econòmica. I sí, hauríem de posar el focus...
Igual.
Sí, però hauríem de posar el focus, sobretot a dir, escolta'm, els que tenen responsabilitat de fer baixar la inflació, és a dir, les conseqüències són treballadors-empreses que cadascú defensa els seus legítims interessos. Només faltaria. Mm-hmm. Però hem de posar el focus és què carai està passant amb el control-descontrol de la inflació. Que però, això sí, és economia pura i dura.
Sí, però aquí tot darrerament ha sortit ja molta teoria. És que, clar, aquesta inflació és una inflació provocada per una situació que ja venia d'abans de la guerra i que la guerra ha accelerat brutalment.
Abans
i, clar,
de la guerra la inflació estava al 5,5%.
Sí.
Abans de la guerra,
sí, sí,
és a dir...
No, les energies havien pujat brutalment.
Bueno,
brutalment. Per què? Per una conjuntura també. És a dir, les energies havien pujat perquè Xina s'ha compromès finalment a prescindir del carbó i estava comprant petroli, derivats i gas en quantitats massives. Això ja va provocar una inestabilitat del mercat. Tothom es van començar a posar nerviós i tothom acaparava. Bueno, l'Agència d'Energia, que hi ha a Viena, ha tret uns informes que preveu que aquest any 2022 i sobretot el 2023 hi haurà rècord de consum de petroli al món. Perquè, clar, tota Àsia i sobretot la Xina s'estan ara estan consumint una quantitat d'energia molt superior cada any a la que consumien, perquè la seva economia amb els seus creixements és demandant d'energia. I, a més, si han de passar del carbó a altres energies, una central nuclear no s'improvisa, triga 15 o 20 anys en crear-se, per tant, la més ràpida d'implementar i d'utilitzar el gas. Pues això ja abans de la guerra, imagineu-vos ara amb la guerra.
Ara m'agrada perquè comencem a centrar, és a dir, una de les causes que ens porten a parlar d'això és el control de la inflació, que això, no estaríem parlant d'això si aquest tema econòmic no estigués damunt de la taula, parlaríem d'altres coses. Em crida molt l'atenció que ahir un dels titulars de la premsa d'avui és que ahir la Unió Europea va posar al mateix nivell l'energia nuclear com a energia verda, no?
Això és una barbaritat.
Per què? Per estar damunt de la taula, és un debat interessantíssim aquest, sí, interessantíssim, però un problema d'energia. Tu has dit, farem el rècord de petroli. Jo tinc petroli i sento que farem el rècord de demanda, a quin preu ho poses? Car. Car. Jo tinc una botiga i sé que m'entra molta gent,
sí,
no fumem, oferta i demanda, jo és més vell que anar a peu.
No sé que intervingui sobre els preus, clar, que
clar,
és la
però
qüestió.
Pots intervenir, però el qui ven, jo tinc una botiga, però el qui ven, jo sé que m'estan dient que tindré molta cua, per l'amor de Déu, els estic posant en bandeja, és a dir, a més, sé que se m'acabarà, perquè el petroli té, perquè cada vegada n'hi haurà menys, per la mare natura no dona més petroli, i a més sé que tinc molta demanda, fill meu, el preu durant 20 anys a dalt de tot. Per tant, és un problema paradigmàtic d'energia del que volem. Ens ve gas d'Estats Units, vas veure que ara està flatant barcos,
sí,
però resulta que s'està enfilant l'euro amb el dòlar, cada vegada comprar-lo també és més car. O sigui, tota la tormenta perfecta de l'energia ens està perjudicant econòmicament, que ens porta que parlem, evidentment, amb tota la raó, només faltaria, doncs, de la inflació amb costos en les empreses. Però hem de començar a parlar de la causa, no de les conseqüències.
El problema, segurament, és que també en aquesta part, en el final de la cadena, s'han de començar a prendre decisions. I podem discutir si les que s'han aplicat en l'origen del problema funcionen o no funcionen. El que passa és que també s'ha de començar a pensar en aquest tram final de la problemàtica, no? En el cas dels salaris, la relació entre l'empresa i el treballador, perquè
l'última milla econòmica, no?
Les altres, ho dic perquè qui ens estigui escoltant avui a la tertúlia, clar, pot pensar, escolta, hem començat parlant de què passarà quan jo perdo la maleta i acaben dient-me que el problema és el model amb què he decidit viatjar. Començo a parlar de si el meu salari em dona per arribar a final de mes i resulta que el problema és com gestionem el preu de l'energia. Vull dir, una cosa té a veure,
sí,
amb l'altra...
És que és el món d'avui, eh?
Però, sí, no, clar,
és
però...
És que és el món globalitzat, és a dir, les turbulències en la que tu com a ciutadà et trobes i que les pateixes en primer i que els més pobres les pateixen molt més que els altres, que aquesta és la qüestió més important. Han augmentat les desigualtats, però els pobres, a més, són més pobres. Estan en pitjors condicions. Cada crisi que patem, sí, sí, augmentem la proporció de gent que està en pitjors condicions.
I ets pobre i això... treballant.
Sí, sí, a sobre treballant. I això no millora en la recuperació, perquè en la recuperació que vam tenir el 2018-2019 no vam disminuir substancialment, no vam tornar a les posicions de pobresa que teníem abans, vam quedar per sobre. Sí, sí. Llavors, clar, aquí és veritat que és el món complex dels nostres dies, en el que moltes de les coses que condicionen les nostres oportunitats en la nostra vida depenen de decisions que no estan al nostre abast. I aquesta és la raó per la qual hi ha tant de malestar polític. Mm. Perquè la gent percep que els seus governants els que estan ben informats saben que els seus governants tenen un marge de decisió relatiu. Mira el que li ha costat al govern de Pedro Sánchez trencar un mantra que abans no se podia ni esmentar. No se podia ni esmentar, que és com es fixa el mètode i el procediment per fixar el preu de l'energia. No es podia posar en qüestió la subhasta de les primàries, del mercat primari d'energies. No es podia ni qüestionar. Estem... I ara no solament es qüestiona, sinó que es diu s'ha de canviar.
Bueno, però fixa't el debat que hi ha ara mateix. Fixa't ara mateix el debat que hi ha a França, que estan tornant a nacionalitzar l'empresa energètica principal del país. Que em sembla... Jo volia parlar.
El liberal més liberal.
Exacte,
Macron, el liberal més liberal de França està nacionalitzant les elèctriques. I aquí, quan Podemos plantejava que potser podríem aprofitar que ara venceran no sé quantes centrals, la concessió de no sé quantes centrals hidroelèctriques i que la central, l'energia hidroelèctrica en el nostre país és un comodí extraordinari i té un valor estratègic que les empreses privades estan utilitzant per incrementar els seus beneficis caiguts del cel, quan algú plantejava, pues aprofitem que això és una concessió de l'Estat per fer una energètica pública, un sector públic d'energia que pugui modular d'alguna manera el mercat, se'l tiraven a sobre. Sí, sí. I ara Macron està nacionalitzant l'empresa més important de França, tota la distribuïda de França. Bueno, és que...
Bueno, efectivament, no? És a dir, que fins i tot els més liberals, quan veuen les seves perspectives econòmiques afectades, saben que l'Estat pot intervenir per regular l'economia.
Sí, però no s'hi agrada que intervingui per altres coses.
Exacte. És a dir, intervé, sí, però quan em convé a mi, no? Quan em convé a la majoria, aquí ja tenim més dubtes, no? O quan pot afectar els meus beneficis o els meus privilegis. Ara, aquesta crisi està posant de manifest que molts d'aquests tabús, que eren més això, més prejudicis, que no posicionaments basats en la ciència econòmica, eren més prejudicis...
No, eren interessos, directament.
Interessos, efectivament, no?
Lobbies.
Ara s'estan desmuntant. El cas de Macron amb la nacionalització d'una empresa energètica és un exemple claríssim.
Itàlia també, eh?
Itàlia intervenint també les empreses elèctriques i posar-los un impost específic. Espanya intervenint al preu de l'energia, que et fa pensar per què és en l'energia, per què no en els lloguers, per exemple, que és un altre àmbit econòmic...
Oh, en els lloguers ara sí està intervenint. Bé, ara mateix hi ha una disposició aprovada i que està a vigor fins al dia 31...
Conjunturalment,
de desembre,
sí. Correcte,
que prohibeix que hi hagi un augment superior al 2%. Vull dir que també s'ha centrat en regular els lloguers.
Per això, és a dir, que realment s'està trencant molts tabús i jo crec que és positiu perquè demostra una gestió de la crisi força, bueno, molt, molt distància de la que va ser la crisi financera de l'any 2008, no? I això crec que està tenint efectes positius també, diguem, a nivell social, tot i les dificultats. Ho comentava precisament el sindicalista de l'aeroport sobre el tema dels ERTOs, no? Que era una política pública que ha volgut accentuar molt. I en la línia que deia la Milagros, que estic molt d'acord, és a dir, aquesta desconnexió, quan en realitat està profundament imbrincat una cosa amb l'altra. Parlàvem de la regulació del nostre sistema elèctric, en realitat forma part d'una de les causes de que tinguem un preu de l'energia tan desproporcionat. Hi ha la guerra, efectivament, hi ha l'especulació sobre els combustibles fòssils, però també la nostra regulació particular, que es desconnecta massa amb el nostre dia a dia. I em sembla que són coses absolutament separades, però que impliquen la nostra convivència. I igual que la promoció de les renovables, i això lliga amb el que dèiem abans sobre la nova decisió de la Comissió Europea. Un error que l'únic que fa, des del meu punt de vista, és tirar, com se dice en futbol, ¿no?, pelotazo para arriba, digamos, però que no afronta la causa profunda, que és que la dependència dels combustibles fòssils ens fa més contaminants, ens fa més insostenibles i, a més, encareix el nostre dia a dia i ens fa més dependents de l'exterior. És a dir, és un desastre, jo crec, que en tots els sentits, que la Unió Europea crec que s'equivoca profundament i que l'únic que farà amb això és retrasar-nos la sortida, que tard o d'hora serà inevitable.
En aquest país estem en un pèndol. Si us en recordeu, aquí fa uns 30 anys o 35 anys, moltes d'aquestes empreses que ara surten aquí damunt de la taula eren públiques.
Exacte.
Moltíssimes eren públiques.
I
des dels Astilleros del Nord, fins Ibèria, passant per Telefònica, o passant per les elèctriques, que les elèctriques costa d'entendre, perquè un és el que porta la línia i l'altre és el que proteix energia. Vam passar moltes d'aquestes empreses que eren públiques, eren deficitàries, sectors molt complicats, el pèndol, és allò que deia, les privatitzem. I ara tornar a sortir damunt de la taula, el fet de dir, escolta'm, què fem amb aquests serveis?
Passa que van seguit sent deficitàries, diguem-ne. Vull dir que les vam fer privades, diguem-ne, perquè eren deficitàries, les havien de sanejar i van seguir deficitàries.
I has tret un tema, jo crec que és molt interessant, que has parlat d'Europa, què pot fer Europa. Hi ha al damunt de la taula el debat a Europa que en aquests últims anys ha fet una política monetària comuna, l'euro, no? I ara, immediatament, s'està posant damunt de la taula, per les circumstàncies, la política energètica comuna. És a dir, es parlava molt d'una legislació civil mercantil comuna, però això ha quedat aparcat i ara les circumstàncies provoquen la política energètica comuna. I jo penso que Europa ens haurem d'anar-hi de bracet, perquè potser serà l'instrument que dirà, escolta'm, què passarà, no? L'anècdota d'aquest cap de setmana passat, Alemanya està construint el dipòsit més gran d'aigua calenta, perquè es veu venir, veu veure la notícia, és un dipòsit bestial, eh? Allò que dius, això és surrealista, això sembla com una guerra, no?
És que segurament que el Parlament Europeu hagi avalat, és a dir, la decisió, diguem-ne, de considerar verdes les energies com el gas i les nuclears, ja l'havia pres la Comissió Europea, i el Parlament Europeu ho ha avalat molt de pressa, entre altres qüestions, per l'escenari que s'està plantejant ara a Europa de com serà aquest pròxim hivern, no el 2035, sinó...
D'aquí 90 dies, eh?
Sinó què passarà ara a partir de... Perquè per nosaltres la calefacció és arribar al desembre. A Holanda, a Dinamarca o al nord d'Alemanya, estem parlant d'aquí 2 mesos encara, no?
No, però aquí això demostra una miqueta la vulnerabilitat i la volatilitat de les situacions. És evident que és una decisió que no té explicació científica des de cap punt de vista. És a dir, a veure, hem de distingir. Jo crec que declarar que el gas i l'energia nuclear són energies verdes a efectes de que s'hi pugui invertir i s'hi pugui... I que siguin considerades quasi com, pràcticament com renovables.
Per això es fa, eh?
No del tot perquè s'han establert una sèrie de condicions per la inversió, sempre que no emeten més de 270, etcètera. És a dir, han posat uns requisits perquè puguin ser considerades verdes. El gas, per entendre's. Jo crec que això és molt clar que ho veig a una conjuntura. És a dir, s'ha declarat verd el gas i les nuclears, i no altres, per França i Alemanya, perquè França i Alemanya tenen un pes molt específic i poden imposar la seva visió de les coses. Encara que sigui que les coses sembla que són així, són d'una altra manera. És a dir, imposen una realitat. Per què? França, més del 80% de la seva energia prové de les nuclears. I per tant, França necessita això. Però des d'aquest punt de vista, és més raonable acceptar que les nuclears són energia verda. Des del punt de vista, no són energia neta, però pot ser verda, en el sentit següent. És una energia que deixa uns residus molt difícils de gestionar i, per tant, no és neta, però no contamina, no emet CO2 pràcticament. I, per tant, a efectes del canvi climàtic, és més neutral, és pràcticament neutral l'energia nuclear. I per això James Lovelock, el famós ecologista, famós pare de la teoria Gaia, ja fa més de 20 anys que va fer una crida als seus amics ecologistes per dir, per favor, reconsidereu la vostra posició antinuclear, perquè potser la nuclear la necessitem com a energia de transició mentre aconseguim descarbonitzar. Mentre aconseguim descarbonitzar. Ell sempre la va plantejar com de transició. I, per tant, França té, des d'aquest punt de vista, una tradició i en el debat internacional en el que hi ha molta gent que està d'acord en que l'energia nuclear pot jugar un paper per favorir la descarbonització. Ara el gas no, i el gas és Alemanya. Alemanya depèn del gas, sobretot perquè ha decidit tancar les seves nuclears. I, per tant, ara depèn més que abans de decidir tancar les nuclears per part de Merkel, del gas. I, per tant, el gas el consideren verd. Això sí que és una aberració, perquè el gas és el segon, després del carbó, és el segon combustible fòssil que més contamina les centrals de cicle combinat, per entendre's, no? I, de fet, continuaran pagant drets d'emissions. Per tant, una energia que es considera verd seguirà pagant drets d'emissions.
Els continuaran pagant perquè saben que per beneficis els podran pagar.
Exacte. A més, aquesta ocasió. Per tant, bueno, no es podia contentar França sense contentar Alemanya, per entendre'ns. I això és conjuntura. Això sí que és una demostració d'un pragmatisme. Hagués costat poc dir, bueno, doncs fem una excepció en el tema del gas, per la qüestió de que tenim una conjuntura desfavorable. I llavors tots parlem més clar. Però què és això de dir que són verdes? És a dir, és una...
Sí, és preocupant, perquè a més dona un missatge erroni, clar, equivocat, pervers a la ciutadania, no? I no calia, diguem-ne, ho podies plantejar i presentar d'una altra manera. Exacte. També és cert que compta. Nosaltres hem de tenir clar que en aquesta transició, que evidentment no és immediata cap a les energies renovables, necessitarem gas, segurament, transicionalment, i nuclears, que no vol dir crear més nuclears ni crear més plantes de gas, eh? Compte. Ho dic perquè alguns països estan optant per això, com per exemple Macron. França sempre ha tingut una tradició molt, molt nuclear, diguem-ne, no?, de basar la seva energia en les fonts nuclears, però que també hem de ser conscients que ja no des del punt de vista de les emissions de CO2, que efectivament, com deia la Milagros, té unes emissions reduïdes, tampoc no nul·les com les renovables, però sí reduïdes, sinó pel factor econòmic. És a dir, aquí hi ha un tòpic, no?, un lloc comú que fa veure l'energia nuclear com si fos un revulsiu, no només des del punt de vista del canvi climàtic, sinó des del punt de vista econòmic, quan en realitat són extraordinàriament lentes d'instal·lar, no? Estem parlant de 15-20, però moltes d'elles s'han acabat retrasant fins a 30 anys en la seva construcció, i són energies que acaben sent extraordinàriament cares, simplement des del punt de vista que acceptes que trigues 20 anys en construir-les, ja et pots fer una idea de tot això, quina repercussió té en els costos de la seva producció. Però és que després les exigències de seguretat, les dificultats per accedir a la matèria que necessites, etc., fa que sigui una energia que a la pràctica acaba sent molt més cara que l'energia renovable. Per tant, jo el que em plantejo davant d'aquest debat és ja no és una qüestió només de canvi climàtic, sinó d'eficiència energètica. Si tenim una alternativa molt més fiable i segura, que es diuen energies renovables, per què hem de recórrer a l'energia nuclear, que és extraordinàriament més cara que...
El problema segurament ara és si aquest debat és abordable. És a dir, quan tu no saps aquí... què passarà aquest pròxim hivern...
Però és que aquest curs d'hivern les nuclears no et serveixen per res, perquè no les construiràs fins d'aquí 20.
No les tens. I el que,
bueno, les necessites...
No, el que sí que pots fer és per llongar.
Les necessites a França funcionen a tota màquina per garantir-te l'energia que tu li estàs comprant a França, per exemple, sí, com a Espanya. Sí, clar.
No, per això et dic, és a dir, que aquí el tema és en la transició pots allargar la vida d'algunes nuclears.
Ja ho han fet, eh?
Aquest és un tema, en la transició. Ara, tu has d'invertir per construir-ne de noves? Jo crec que és absurd. Només estaran produint d'aquí 20, 25, 30 anys i a un preu extraordinàriament més car quan aquest període el pots dedicar a invertir en renovables i ser 100% sostenible.
Aquest debat, a mi m'agrada ser disruptiu, eh? Ja. Aquest debat planteja diverses coses, també. Una, és a dir, és la dependència que pot tenir un país. Ets dependent o independent? No políticament, estic parlant ara. Pots, per exemple, el nostre país no és independent de recursos, ni energètics ni de recursos naturals. Anys enrere, hi havia la discussió aquí a Catalunya, si no recordeu, de l'aigua del Roine quan hi havia la sequera. Us en recordeu que hi havia una polèmica brutal de l'aigua cap aquí, cap allà, altres, que ara tornarà a sortir amb la sequera que ens està, que malauradament ens torna a venir. També tenim la dependència energètica. En aquest país, com vàrem dir, escolta, portarem energia de França. L'AMAT, molt alta línia de tensió. Bueno, el catitau que es va muntar amb lo de l'AMAT, senzillament perquè eren cables... I no hi entro ni surto perquè desconeixia el tema, però tot un catitau senzillament per agafar, com l'aigua, per agafar energia. Si no tenim energia, la necessitem. La necessitem. Energies renovables. Jo soc del Berguedà. Aquesta setmana ha sortit una polèmica allà al Berguedà, perquè tota una extensió de camps i volen posar-hi plaques solars i està sortint una plataforma. I bueno, arriba un moment que dius, què hem de fer? Perquè si fem, o no fem, o deixem de fer. Si volem posar molins de vent, també. És a dir, llavors arriba un moment que dius, bueno, aviam, no estic a favor ni en contra, però també tinguem mirada àmplia per dir, seriosament, necessitem energia o no podem consumir més, o no podrem viure més. Sí. I no estic a favor ni en contra de res, per dir això, eh?
No, jo estic d'acord. És a dir, jo trobo una aberració l'oposició que s'està fent al parc eòlic del Cap de Creus.
Totalment.
Perquè està a no sé quants quilòmetres de la costa, sí, no molesta ningú,
és al·lucinant,
i tot aquell, només amb dos o tres parts com aquest, pues, tindríem l'equivalent d'una nuclear.
Sí, però plataformes anti-no-sé-què, avui en dia munta plataforma anti-no-sé-què.
Perquè jo crec que estem deixant, i això la Generalitat està regulant un aspecte que em sembla interessant, que és que les inversions que es facin en els llocs hagin de tenir participació local, i això també implica la comunitat i això. Ara, aquí el tema, si l'hem d'entomar bé, hem de fer els possibles per regular-ho d'una manera que la implantació d'energies renovables no s'hagi de fer en detriment, per exemple, de terres cultivables, perquè tenim molts turons en aquest país improductius que estan plens de matolls.
Aquest exemple és d'un turó, eh? No és terra cultivable, no?
Sí, sí. Però a Lleida tenim casos de horta, eh? O sigui, hi ha llocs que s'està posant plaques solars en llocs que són cultivables. Aquí hauria d'haver-hi una regulació més clara, és a dir, quines prioritats, en quins terrenys seria prioritari posar-ho i fer un debat. Naturalment sempre tindrem la reacció del país ric i consentit, que és aquell que tot vull l'electricitat i vull tot, però no al meu pati de casa. Que és
els nimbis. Diríem,
que és l'oligió. I sobre el tema de l'energia nuclear, a veure, aquí la decisió... És veritat que des de que va passar lo de Fukushima, més que mai, la iniciativa privada no està massa per la labor de construir. Per què? Pues perquè si a les centrals nuclears li afegim l'externalitat de la desmantellament al cost que significa fer la central nuclear, més els anys que trigues en crear una central nuclear, fer-la operativa, l'última que s'ha construït a França ha trigat més de 15 anys, diríem, no? I comptes també tot el tema dels residus, tot això té un problema. Ara, què passa si ens ho mirem macro? Pues que la Xina està produint fins fa molt poc pràcticament tota la seva energia amb carbó. I això és el segon país més contaminant del món. Per tant, que la Xina construeixi centrals nuclears és un benefici pel planeta i des del punt de vista del canvi climàtic, perquè substitueix carbó per centrals nuclears. A més, fa dos dies es va anunciar a la Xina que havien aconseguit un sistema que no es coneix bé, però que el tenen en secret, que consisteix en reutilitzar...
És estrany que sigui secret a la
Xina. Sí, sí, sí. Però tenen una tecnologia que permet reutilitzar els residus per tornar a produir, a partir del plutoni. Llavors, bueno, tot això s'està movent ara d'una manera que ja veurem, però hi ha moviments interessants.
Són les 10:24, ho deixarem aquí. Notícia que arriba des del Regne Unit...
Ha dimitit.
Boris Johnson està a punt de
dimitir. Pensava que diries que havia dimitit.
Vaja.
Que hi havia gol en les gaunes.
Tècnicament no. Diríem que sí, però vaja, tot indica que Boris Johnson al llarg d'aquest matí dimitirà, que aquesta tarda sortirà a explicar els motius de la seva dimissió i que aquesta propera tardor hi haurà un nou primer ministre al Regne Unit. La BBC així ho està informant ja aquest matí. També et diré que ara ja són 50 els que han dimitit. Quan han començat la tertúlia eren 45 i aquesta hora ja en són 50.
És insòlid això... que un primer ministre hagi mantingut una resistència, perquè a veure, la sensatesa política diu si tu ja no tens el suport ni dels teus, vés-te'n, per favor.
Doncs mira, aquesta és la situació ara mateix que està, sembla que a punt de desencallar-se al Regne Unit. Boris Johnson, que era eurodiputat, que va acabar tornant a casa seva per liderar el Brexit, i que ara que el Brexit ja és una realitat, amb tots els problemes associats al Brexit també pel Regne Unit, acaba dimitint perquè ni els seus li fan costat. Veurem què passa aquestes properes hores. Xavier Güell, Milagros Pérez d'Oliva, Sergi de Maia, un plaer, com sempre. Igualment. Que vagi molt bé. 10 i 25 minuts del matí, publicitat.
Ràdio Estel.
El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa t'arriba a Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda tens dues finestres per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. També amb l'última hora del Papa Francesc.
Sense obstacles, sense distància.
T'esperem cada dia a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
El cos ideal és el que et fa sentir tu mateix o mateixa, però sempre equilibrat i saludable. Una alimentació sana i una rutina esportiva són la millor manera de baixar aquests quilos de més. Burnium de Laboratorios Mind t'ajuda de forma 100% natural en el teu procés d'aprimament. Demana Burnium a laboratoriosmind.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Burnium ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial a la compra per telèfon de Burnium. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Què tal, Mercè? Com anem? Bon dia.
Què tal, Pol? Bon dia.
Mira, molt bé.
Amb l'última hora que ens has donat, que estem has tots vist? Pendents ja...
Ara estàvem mirant quina cançó porteu avui.
Ah, espera't. Avui, clar, queda un dia per divendres.
Marea alta, no?
Marea alta, sí.
Li passa al Boris Johnson.
Ui, a veure...
Que s'hi ofega, la marea.
Tal qual. I, de fet, nosaltres també ja ens ho podem prendre en calma, i per això avui et portem aquesta cançó original, que jo, si m'ho permeteu, jo em quedaria amb l'original directament.
Però sí, no faré... que sí. Però tu també, no Olga, bon dia.
Sí, bon dia.
Que sí, Olga, que coincidim.
Crec que sí.
Ells són els Paragons.
Si voleu, no trio, eh? Vull dir que sí, teniu tan clar totes dues...
Ostres, és que estava mirant, però és que hi ha una altra versió. Mira, encara avui podríem sumar-hi una altra versió que va fer Blondie, diria, d'aquest tema. Mm-hmm. Però bé, escoltem l'original, són els Paragons, amb el clàssic de Tide is High.
És una versió caribenya, que hi ha més caribeny que una marimba. Doncs això. Potser el pitjor no és la marimba, és la senyora.
No t'hi veig gaire, Pol?
No. Bueno... Podria acompanyar, sí? Acostumar, però...
Són de calipsonats. Que potser no cal tornar-los a escoltar, però...
Calipsonats.
Perquè tingueu la dada.
Mira,
bueno,
sí.
Val.
Sí?
Sí, sí, sí. Tu, a veure, què?
Clar, sap greu. Seguim amb versions caribenyes. Aquesta podria sonar, no sé vosaltres, però ben bé en un ascensor, jo m'hi veig, allà de Rio de Janeiro. Sona així. Jo us he avisat, avui. Què, Pol?
Sí, sí, no, realment és per quedar-se amb l'original.
Tens més complicat que el Boris, eh?
Però, no, a veure, sí, versió per versió... Calypso Nuts, es deien els teus?
Sí.
Ah, en sèrio?
Home, és que això de la Cassandra Beck és molt avorrit, no?
Home, però el Calypso Nuts...
Bueno, és igual d'avorrit, però amb un organillo de fons, no? A veure, torna, aviam, posa'm un moment els Calypso Nuts, a veure. I la Cassandra... La Cassandra viu en un dilluns etern, pobra dona, que no s'acaba mai. Aquesta cançó fa per dilluns a la tarda. O dimarts. No, no, no. Calypso Nuts. No t'hauries pensat mai, que guanyaries amb les Calypso Nuts.
Doncs dos mira, que
els Calypso Nuts tampoc s'ho haurien imaginat. Que vagi bé el programa,
moltes gràcies.
Vinga, va, fins demà a les 8.
Fins demà.
A Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Ja escaig, ara mateix que passen de 11:15. Salutacions de nou, bon dia a tothom. Avui és dijous 7 de juliol d'aquest 2022. Mira, coincidències de la vida. Avui és el Dia Internacional de Dir la Veritat.
Ah.
Veurem què passa. A veure si
sempre
Boris Johnson...
Sempre diem la veritat.
Nosaltres sempre.
Ah, ara com ens has mirat, inquisitiva.
No, això mai. Però
som rigoroses.
No sé, m'ha vingut al cap Boris Johnson, que estem pendents, ara no sabem a quina hora sortirà. Sí. Sí.
Us vaig avisar, fem-li fotos ara.
Sí. 4 dies, ni 4.
On acabarà Boris Johnson?
Serà curiós de veure.
És veritat, no? Aquestes portes giratòries, veurem què passa. Vas molt de vermell avui, Marta Jarque.
Perquè hi van començar els Sanfermines.
Pamploneses. Pamploneses. Iru Indarrak. Este chupinazo va dedicado a todas y todos los sanitarios y las personas que nos han ayudado en toda la pandemia. También va dedicado a todas y todos los enfermos con ELA.
Doncs sí, esteu escoltant a Juan Carlos Unzué, que ahir, per cert, emocionant sota la pluja, va ser el protagonista del xupinazo de Sant Fermín, un xupinazo que va dedicar, ho esteu escoltant, als sanitaris i també als malalts de l'ELA, que ja sabeu, des del 2020, diria que va fer públic Juan Carlos Unzué, que patia esclerosi lateral amiotròfica. Unzué s'ha convertit en tot un referent de la visibilització, com també la lluita contra aquesta malaltia. Va programar 200. Sí. Del matí a Ràdio Hostel. Enhorabona a tots. La temperatura, a aquesta hora, fora de l'estudi a Sant Quirze del Vallès, estan a 30 graus.
Un microclima. Aquest poble és un microclima. Mare meva, quina calor que fa.
Sí, aquí estem superfresquets, eh?
Fa molta calor, Sant Quirze. Fa molta calor, de veritat.
Sí? A quines temperatures podeu arribar?
Al cap de setmana vam arribar perfectament als 34.
Però quin món vius?
Al Vallès.
Però em refereixo que fa calor tot arreu.
No. A Sant Quirze no discutiré d'això. No discutiré d'això,
Sant Quirze. A Sant Quirze hi fa més calor, d'acord.
Bé, en tot cas, aquí a l'estudi, perquè ho sapigueu, estigueu tranquils, estem als 25 graus reglamentaris, com sempre. A la producció, en Galdric Pelegrí, al món virtual, a les xarxes socials. Esteu riure, què us passa?
No, home, que dius això dels graus reglamentaris, home. I que varia, a vegades varia una mica aquesta xifra. No, i a vegades és 24, cas... 25... Ens movem a aquestes dues xifres.
No podem començar així, a la veritat.
És veritat. Va, ara quan estem... José, fes una ullada. Mira, ara m'ho diu-te. A 25 graus, estem a 25 graus. No facis toca, 25 graus reglamentaris. Va, que la producció, com sempre, hi tenim el Galdric Pelegrí en aquest programa 200, al món virtual, les xarxes socials, Eva Cervera, Mercè Mondelo, Maria José Mendoza, i a les vies de so, Jordi Carretero i José Matosas.
Al matí, a Ràdio Estel.
Que nos digan la verdad.
Està tot connectat. Avui a les 11, què passarà en aquest programa? Doncs, d'un altre punt de vista, volem parlar del panot de Barcelona. Ja sabeu, és aquella imatge, una de les imatges, de fet, més icòniques de la ciutat. És la flor barcelonina, que la trobem a tot arreu. La trobem als souvenirs, la trobem a samarretes, la trobem a postals, però sobretot on la trobem, Olga?
Al terra.
Al terra. Doncs aquesta setmana els panots han estat notícia perquè renoven. De fet, l'Ajuntament de la ciutat va obrir una convocatòria per crear el panot del segle XXI. És per això que avui volem saber més sobre com s'elabora una marca de territori. De fet, el panot és una peça més del que es coneix com a Place Branding. Li preguntarem a en Jordi de San Eugenio. Ell és catedràtic del Departament de Comunicació de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya. I un dijous més en aquest programa ens visitarà Mireia del Pozo, el plusvàlua dones. Ja sabeu que la Mireia acaba d'aterrar d'Estrasburg. De fet, el dimarts la teníem, doncs, bona part de l'equip del plusvàlua dones des del Parlament Europeu, on ha seguit aquestes jornades internacionals europees que han girat al voltant de la dona. Avui ens farà balanç del que ha donat de si i les seves principals conclusions. I a les 12, avui, a l'estudi de Ràdio Estel, saludarem el nostre convidat a la Chaise Longue, entre moltes altres coses. Ha estat director del Teatre Espanyol de Madrid i un dels millors actors de casa nostra. Avui al matí a Ràdio Estel, el mestre Mario Gas.
La primera carta, sin contar las felicitaciones de Navidad, que llegaba desde hacía casi 7 años.
Doncs imagina't, avui Mario Gas al matí a Ràdio Estel, i a la una farem un tomb per Islàndia amb el Marcel Carné al rodamón, i com sempre, amb els àngels de les xarxes i el Freqüència Madurada arribarem al final del programa. Per tant, Déu-n'hi-do el que passarà per aquí pel matí a Ràdio Estel. T'animem a passar aquest matí de dijous amb nosaltres, al matí a Ràdio Estel. Matí intens, que tindrem aquest ull posat al Regne Unit, a veure si el Boris treu cap o no. Ai, Olga Vallejo.
El traurà.
Era protagonista ja, no? Abans de que fos notícia, Boris Johnson.
Ja fa dies, fa mesos, sí.
Que era un 11:15 que ens hem assabentat, no? Que hi havia grans possibilitats de que pogués dimitir avui mateix, però és que ja abans ja era notícia.
Sí.
Protagonista de Zona Vallejo.
Jo he dormit poc, eh?
Per ell?
Per ell.
Ah, sí?
Sí.
Ens ho expliques?
I tant.
Anem, va. Podem confirmar que Boris Johnson és la causa del teu insomni darrerament?
Sí, mira, he estat tota la nit pendent de si algú sortia per la porta número 10 de Downing Street, que si ara poseu les televisions, moltes, tenen allà la càmera
allà
posada.
Fixa. Ha entrat una senyora, eh? Ha entrat una senyora.
Però ell no ha sortit, no? No? És això el que estem esperant. Tot i que un grup de ministres del govern de Boris Johnson es varen reunir amb ell per forçar-lo a dimitir, l'allau de dimissions de membres del seu govern les últimes hores, una cinquantena dels càrrecs han dimitit, ell, les últimes paraules que vam sentir d'ell és que no marxaria fins que no tingui més remei. De fet, va dir, la feina d'un primer ministre en temps difícils és tirar endavant, i això és el que faré. Jo aquí he apuntat a les 8 del matí. Veurem fins quan, i sembla ser que fins aquest matí. Bé, a l'Ara, el corresponsal a Londres ens explica què passarà si el Premier plega. Explica, entre altres coses, que caldrà un nou lideratge o que mentre duri aquest procés el govern i la funció pública funcionen sense canvis. La Vanguardia fa una repassada als darrers 8 mesos de crisis constants, 8 mesos d'infart amb les crisis que l'han desgastat i han provocat aquesta cinquantena de dimissions, i sembla ser que també la d'ell, que està a punt d'arribar. I tant el diario.es com el periòdico fan una aposta sobre els favorits per succeir a Johnson. De fet, si entrem ara a Twitter, no? La BBC News, BBC Breaking News, diuen Boris Johnson, doncs, dimitirà com a líder conservador avui, continuarà com a primer ministre fins la tardor, entén la BBC, que és
molt fan, molt fan d'això.
És la seva previsió. El que sí que se sap és que està a punt de dimitir, que farà una compareixença en les properes hores, i bé, ho anirem explicant.
De fet, a Espanya, en canvi, és curiós perquè ahir ens parlaves, no?, que hi havia aquesta tensió en aquest punt àlgid, no?, entre PSOE i Podem, però s'ha rebaixat.
Sí, després de l'escenificació de les tensions entre els socis de govern, els socialistes insisteixen que compliran el compromís amb l'OTAN d'incrementar la despesa militar, i Yolanda Díaz insta a trobar fórmules imaginatives per al pressupost i ha dit que el president i ella arribaran a un punt de trobada. Reconeix que el repte d'arribar a un acord és gegant i ara ja aquí, doncs, fa la falca, diu que ara més que mai la seva coalició progressista és imprescindible. Tot i admetre discrepàncies, els dos socis han descartat un trencament de la coalició. Per tant, tensió...
Tensió, i ara, relax. Què és el que no t'ha agradat saber?
Que el nombre de persones sense sostre ha augmentat a Barcelona. Recordeu fa uns dies que varen parlar de la iniciativa Persones que Compten d'Arrels Fundació amb el seu director? Sortien amb un miler de voluntaris als carrers de Barcelona per encastar persones que viuen al carrer, i ara ja tenim els resultats. Ahir es varen fer públiques les dades del darrer recompte. La ciutat registra 1.231 persones al RAS, 167 més que fa un any. En 14 anys, pràcticament, s'han duplicat els gairebé 660 sense sostre que es varen detectar el 2008. 660 el 2008, ara més de 1.200 persones. Gairebé un terç del total de rodamons estan al districte de Ciutat Vella. El següent districte amb més gent dormint al carrer és l'Eixample, seguit de Sants Montjuïc i Sant Martí.
També destaques avui a Olga una mala notícia sobre l'erradicació de la fam al món.
Sí, hi ha qui deu pensar que ara ho diuen, però que això ja es podia veure venir. 5 agències de l'ONU ahir varen concloure que no s'aconseguirà l'objectiu d'erradicar la fam al món el 2030, un dels objectius de desenvolupament sostenible, els famosos ODS. De fet, al món hi ha gairebé 828 milions de persones, uns 150 milions més respecte al 2019, que passen gana. L'informe anual sobre l'estat de la seguretat alimentària i la nutrició recull els efectes de la pandèmia, d'aquí aquest increment tan important, perquè les dades són de finals de 2021, però encara no s'hi han reflectit els efectes de la guerra d'Ucraïna i la crisi dels aliments que està provocant. Per tant, si es fes ara el recompte, possiblement encara haurien empitjorat les dades, unes dades que evidencien també les àmplies diferències territorials entre homes i dones, i a més dones que pateixen la fam, i el primer món i la resta, doncs a la resta pateixen més fam que el primer món.
Escolta, tot plegat, ens recomanes avui una vinyeta especialment?
Sí, però la podem incloure al pack de males notícies.
Sí?
És la vinyeta, sí, de Ricky Blanco al País. El títol és La indústria armamentística genera llocs de feina. I llavors veiem dibuixat un munt de calaveres que van dient coses. Hi ha una calavera que diu, hi ha una vacant a la meva empresa. I una altra que diu, el meu lloc de feina també queda lliure. I el meu, diu una altra. Males notícies.
Males notícies. Què t'ha sorprès, però, avui?
Que s'ha filtrat un esborrany de la NASA amb els plans de l'Agència Espacial per tornar a la Lluna i instal·lar-s'hi. De tant en tant anem dient, anys i sempre més lluny.
Per quedar-s'hi, ja, eh?
Sí. Bueno, primer han d'arribar. Clar, després orbitar i després s'hi volen instal·lar. Eh? Donald Trump ja va anunciar a finals de 2017 que els Estats Units tornarien a la Lluna. Va ser un anunci d'aquells tipus Kennedy, per quan fos el moment electoral. Al principi es parlava de 2024, després de 2025, i el que es desprèn de la filtració que es vol, és que es vol construir una estació orbital al voltant de la Lluna, això sí, en cooperació amb la Unió Europea, que es calcula que això serà entre 2027 i 2029, que ho tenim a tocar. I pel proper decenni, per tant, a partir de 2030, la NASA contempla 5 missions més. Sembla que el gran obstacle, com gairebé sempre, perquè tots aquests plans es facin realitat, és el seu cost, que representa gairebé el 20% del pressupost de la NASA.
Ara sí, Olga, va, què t'ha agradat saber avui?
Que s'està celebrant la Setmana de l'Alta Costura de París, la passarel·la més elegant i exclusiva. Diríem que no és això el que m'ha agradat, això, doncs, m'és bastant indiferent, però li dediquen, per cert, un parell de pàgines a l'Ara, també al País, i destaquen que per primera vegada hi ha hagut una model, la Jill Corliff, que ha tancat una desfilada de Chanel amb una talla més gran que la 36.
Uau! Això ens agrada.
Oh, és una fita històrica.
Totalment.
I és molt petita, la 36, eh? Mm.
És que la 38 ja és petita.
Sí, sí, i tant.
I per cert, avui acabem amb música, no? Sona Vallejo?
Sí, perquè hi va arrencar el Motomami Tour, la gira de Rosalía.
Ep!
Així sona el vídeo que ha penjat la Rosalía al seu compte de Twitter, on ha escrit Almería, gracias por un inicio de gira así, te amo, i un cor de color blau. Ahir va arrencar
anava
la gira.
Anava de blau, també, no?
Anava de blau. Va començar a Almeria, ara seguirà uns dies per Andalusia, València, el dia 16 de juliol, Madrid, Barcelona, 23 i 24 de juliol, i tots els enviats especials, perquè tots els diaris tenien enviats especials, coincideixen que ha estat un inici de gira apoteòsic. Supermotomami, diuen. Espectacle de gamma alta, d'Almeria al món. L'haurem d'anar a veure.
La imatge del dia.
Va, que avui la imatge del dia tenim, bé, dos supervivents, un d'ells fins a la tardor, podríem dir-ho, sí, per al moment.
A la portada de l'Ara teníem a Boris Johnson recolzat a la tria del Parlament Britànic, però recolzat en plan de sobradete, saps? Saps aquella postura d'aguantar barres de bar, amb la mirada prepotent, fatxenda? Tot i que sembla que se li acabarà, m'agradarà veure demà la portada de l'Ara. Jo no estaria així, també et dic, amb aquest aspecte de la foto, després de que, com deia l'Oga, hagi dimitit quasi tot el meu cabinet. Mm. Ja també et dic, Boris Johnson sembla aquella persona que no se'n va d'una festa. Saps què li vas dir, Boris?
Que ja toca,
que me'n vull anar a dormir. No, tranquil,
resisteix.
Tot i que l'altra imatge del dia és la de Rafa Nadal, amb el puny esquerre aquest en alça a la branca, passa a semifinals de Wimbledon, i aquí vull fer una pausa. Ja sabem que el senyor Nadal és molt bon jugador de tennis i que està una mica destrossat, però penseu en el seu oponent, el pobre Taylor Fritz. La persona que va veure com Rafa Nadal para enmig d'un partit quan el guanyes 2-16-1, se'n va a l'infermeria perquè quasi li peta un abdominal, torna i tot i així et guanya. O sigui, poseu-vos en la pell d'aquest noi. I les declaracions posteriors a mi m'han destrossat, diu. Empecé a dejar de pensar como si estuviera lesionado porque los puntos que estábamos jugando eran de alguien que está normal. O sigui, és que me l'imagino amb els ulls oberts i injectats amb sang dient, com pot ser? O sigui, següents. Estoy bastante seguro de que esta es la peor derrota de mi carrera porque después del partido me senté y quería llorar.
Pobre noi. O sigui, ho tenia a tocar.
Sí.
A mi em sap greu. Jo crec que Rafa Nadal hauria de retirar-se, però per no trencar més els esperits dels que venen, no?
Sí, perquè, sí, pobre, estàs pensant l'esperit del tennis, pobre.
Des d'aquí una abraçada.
Arrasa amb tot.
Des d'aquí una abraçada al Boden Fritz, però d'aquesta de tranquil.
Se la mereix.
Vinga, va, que tornem, no? Com tornem? Cap a Sierra Leone, avui la nostra corresponsal, la Marta Jarque, aquest mes de juliol. Podem dir que estàs especialment activa, eh?
Sí.
Que no, cap aquí, cap allà, cap
sí,
allà.
Sí, sí, sí.
Avui a Sierra Leone, Marta.
Sí, mira, seguim amb esport. Soc a l'Àfrica Occidental perquè hi ha passat una cosa.
Què ha passat?
S'està donant a terme una investigació vinculada al món de l'esport, concretament del futbol. I és que aquesta temporada, dos partits, recordem, a la primera lliga de Sierra Leone, van acabar amb resultats una mica sospitosos. A veure què n'opineu vosaltres. El primer, que enfrontava l'Ubembo United i el Kahula Rangers, va acabar 95-0.
No t'has confós, oi? El és 95, és no és 9, és 5...
No, i amb el Lubembo no jugava Rafa Nadal. Mm-hmm. És un, no? Sí, però bé, no sé quin tipus de jugador. El segon, us deia que hi havia dos partits. El segon aquest va estar més ajustat. El partit Gulf FC i Kokima Lebanon es va saldar amb un 91-1. A favor dels jugadors del Gulf.
Ho tenien a tocar els altres. 90 gols i arribaven. Un empat.
Partits trepidants, no? Típic que es resolen els darrers minuts d'enfrontament. Suposo que també arribava un punt que els jugadors ja ni celebraven els gols. El marcar, per exemple, el gol 80.
Ja era
tampoc
com.
Ja no deu saber què fer.
Sap greu, dedicat, també, clar.
Clar, i a més has dedicat ja gols a la teva família, a la teva parella, als teus amics,
és esgotador.
De feina. Suposo que ja arriba un punt, se t'acaben les idees.
En tot cas, resultats cridaners, també, s'ha de dir, no?, de tant s'ha de futbol, Marta.
Clar, fent càlculs, ja sabeu que sóc molt de números, surt a gol per minut. La Federació de Sierra Leone i jo coincidim amb dues possibles hipòtesis. O els equips compten amb davanters hiperactius, amb cinc cames i amb una eficiència insòlita, que aquesta seria la hipòtesi menys probable, o els partits estaven amanyats. Ep. Aquesta seria la teoria una mica
creus?
Més plausible.
No.
Ai, és per lleig. Això que s'estan investigant àrbitres i jugadors, perquè la Federació de Sierra Leone diu tenir tolerància zero
ara
a la manipulació de partits, d'aquests gols, no? Hi ha zero, que són també... Ara m'he liat amb el guió.
Ara t'has fet gràcia. Perquè
sí,
saps
no,
què?
És no, que... És que... volies dir una cosa, però és que l'he tatxat i ja no té cap gràcia. Digues, digues.
Però no, jo et volia preguntar que aquests 95-0 i 91-1 no són els resultats més cridaners de la història, Marta, perquè em sembla que n'hi ha
no,
més.
No, hem viatjat fins a Madagascar per recuperar el resultat rècord en un partit oficial de futbol. Solem Mirne, 0, Asadema, 149.
Però en quantes pilotes jugaven? Sí. Perquè això no et dona...
Sí, no 60 pilotes.
Són l'as Adema, són l'as.
No, són uns autèntics cracs. Alguna cosa em diu que aquí també hi ha gat amagat o amanyat. Per cert, de moment l'Eurocopa, que s'està jugant al Regne Unit, menys gols, eh? El primer partit d'ahir, Anglaterra 1, Àustria 0. Per tant, de moment, cap partit sota sospita. Veurem com acaba.
Vinga, doncs gràcies, Marta, per aquesta corresponsalia. Per cert, com no podia ser d'altra manera, avui és 7 de juliol i els encierros arriben a les xarxes.
Pamplonese! Viva San Fermín!
Efectivament, Sant Fermín i Pamplona han entrat a les tendències destacades a Twitter. Si podeu, us recomano entrar i fer-li una ullada a les piulades que parlen de Sant Fermín, perquè n'hi ha moltes en anglès.
Ah?
Però moltes, molt internacional, m'ha sorprès. Però hi ha una persona de la que també es parla molt a les xarxes després de més de 30 anys sent la veu del Sant Fermín. El periodista Javier Solano s'ha jubilat.
Ai,
i no serà qui posi veu als encierros, estarà només de convidat. Però, clar, el relleu no es va poder fer de forma oficial per aquests dos anys sense Sant Fermín.
Clar.
Però no està l'únic presentador que s'està fent viral. Ahir es va viure un moment molt tens a Castella-La Mancha Televisió. Ramon García, presentador de coneguts programes com el Gran Prix del Verano, estarà presentant el programa de tarda en companyia. Ahir té el típic fragment on trucarà una persona i si diu una frase concreta li regalen un pernil, no? En aquest cas...
Hosti, per trucar, a quina hora dius que fan això?
Això ho has com passat molt per alt, ho volies esbaldir molt ràpid, però em sembla un tros de premi.
A veure...
I un concurs...
Jo veig molt típic, no? Dels programes de tarda.
O ja, però ja no es fa, no, això?
A Castilla-La Mancha potser no va tan ràpid amb la televisió.
Jo vull buscar el telèfon.
Ui, doncs espereu, perquè...
En companyia. En companyia,
sí, tinc apuntat ja.
El pernil.
El programa funcionava, o sigui, el programa et truquen i tu, quan agafes el telèfon, has de dir...
Què has de dir?
Ramon, me regales un jamón?
Ah, et truquen ells.
Poesia pura. Bueno, doncs això és el que va passar quan el Ramon va trucar una senyora gran.
¿Sí? Buenas tardes, señora.
Buenas tardes.
Disculpe que la moleste. Mire, soy Ramón García, le llamo del programa de televisión En Compañía, de Castilla-La Mancha Media.
Vamos, déjame de tontería, por favor.
No, no, nos ha colgado, no es tontería.
No, hombre, vaya usted a tomar viento fresco.
Pep.
La senyora no tenia el millor dia. A ver, però no conté amb això, el bo d'en Ramon decideix tornar a trucar. I diguem que cap dels dos... gestiona bé la trucada.
Llamadla otra vez, por favor. Señora.
¿Qué?
Que no cuelgue, que no es broma, que somos nosotros de la tele.
Que me da igual, que a mí no me interesa las tonterías.
Bueno, pues a mí tampoco usted. Adiós, señora.
Adiós.
Espereu.
Ah,
qué gente maleducada ahí, ¿eh? ¡Qué asco! ¡Qué gente más maleducada!
Reunido, ¿no?
¿Cómo que s'anima?
Con todo el cariño, con todo el respeto, sí. Para... Vayas a tomar pol...
Ja ens imaginem com acaba la frase. Prou, no cal dir-la, no cal dir-la, no? Però més... O sigui,
s'havia indigestat amb el pernil el Ramon.
S'ha vingut molt amunt Ramon García. Ai, més enllà del fet, els diaris digitals s'han fet renom de la notícia i l'escalada de titulars és increïble, eh? Ramon García no ha podido contener un exabrupto al comprobar la mala educación de una mujer, titular normal. Ramon García perdió los papeles con una espectadora, ya creo, pujamos un pas. Ramon García se enfada en directo. Ramon García estalla en directo y arremete contra una espectadora. Ramon García estalla en pleno directo con graves insultos a una espectadora. Poc faltava perquè apareixés Carla Esport i fes una edició de Crims.
Home, és que se li van anar una mica a les mans, eh? Sí, una miqueta. Per cert, avui, gràcies, Xavi, perquè tot és tendència.
Ramon García.
El que és més viral a les xarxes en les darreres hores. I, per cert, Marta, avui una notícia ens portes que ens ha deixat la boca oberta.
Sí, gràcies a un estudi liderat per la Universitat de Londres. Sabem per què alguns traiem la llengua a un vici una mica... una mica particular.
Com el Ramon García quan s'enfada.
Correcte. Traiem la llengua de manera inconscient quan ens concentrem en fer alguna cosa, com, per exemple, dibuixar o escriure un guió.
I, curiosament, aquest fenomen té a veure també amb les mans.
Sí, quan movem les mans amb precisió i ens esforcem, les neurones de la regió de les habilitats acaben activant zones dels teixits neuronals veïns, que és on es troben les neurones que regeixen la boca. Per tant, com diem moltes vegades aquí al programa, tot està connectat, en aquest cas, amb el sistema motriu.
Però, clar, això passa més entre els infants, no?, que els adults.
Sí, perquè els adults aprenem a reprimir aquest impuls de treure la llengua i la podem controlar, diguem, prefereixo quedar-me amb la boca tancada. Tot i que a mi em passa, eh? Us passa a vosaltres o no?
Moltes vegades, no?, quan estàs tan concentrat. Sí. Vinga, va, anem cap al Freqüència, perquè volem guanyar aquesta... Nosaltres no regalem un tros de cistella, eh?
Res de pernil.
Res, però, escolta...
Una cistella fantàstica.
Molt millor la cistella.
On vas a parar?
Amb productes perfectes per aquest estiu. I avui, a veure, l'efemèride ens toca molt de prop perquè celebrem el programa 200.
Home...
Per això que, aprofitant que avui és el programa, a veure, avui està... És un joc de paraules una mica...
On ens faràs anar?
Molt finets. Programa 200, us preguntem el nom d'un docent que ha marcat la infància i l'adolescència de molts dels nostres oients més jovenets. De quin docent es tracta? Fet aquest simpàtic joc de paraules, passem a escoltar la primera pista.
Las palabras son, en mi no tan humilde opinión, nuestra más inagotable fuente de magia.
Què, el teniu?
Sí, però jo tinc un problema.
Jo també. Se m'estan girant els noms de...
Sí, estem igual, Olga.
Ai, ja passa això, el programa 200. Està en l'alegria.
Una pregunta.
Sí.
La primera síl·laba... potser ara dono una pista. És el...
Ja, potser t'estàs animant donant pistes, Mercè?
Ja, té alguna a veure amb una marca cervesa?
No.
Val, però és l'altra.
Vaja, és que no sé tampoc amb què m'estàs parlant. Ah, sí, Mercè, sí.
Sí? Ah, doncs ja el tinc.
És correcte. Una cervesa molt estiuenca.
Molt estiuenca.
Va, si des de casa ja sabeu de quin docent es tracta, 663-99-30-62 o un correu electrònic al matí@radioestel.cat.
Ai, vinga, va, 3 minuts i ens situem avui al punt... Ai, espera.
Quanta elegància.
Escolteu-la. So whatever you've got to do, és ella. És Ella Fitzgerald. A qui li agrada Ella Fitzgerald?
A tothom.
Sí. Especialment a una altra gran veu, a Mario Gas. El nostre convidat avui a la Cheslong, que estarà amb nosaltres a partir de les 12 en aquest programa per repassar la seva llarga trajectòria. I clar, hem pensat, doncs mira, pujarem al Federer avui a la Ella Fitzgerald amb aquest It's a Lovely Day Today, una de les veus preferides de Mario Gas i, com deia la Olga, de moltíssima, moltíssima gent. And I hope whatever you've got to do is something that can be done by two. For I'd really like to stay. It's a lovely day today, and whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you.
If you've got something that must be done, and it can only be done by one, there is nothing more to say, except it's a lovely day for saying it's a lovely day. I'd really like to stay. It's a lovely day today, and whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you. But if you've got something that must be done, and it can only be done by one, there is nothing more to lovely day.